És dijous i a aquesta hora al món a RAC1, Crònica Negra amb Pere Cullell i Enrique Figueredo. Senyors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En el guió, Déu, senyors, és un anar i venir de mans que saluden, abraçades, retrobaments històrics i totes aquestes coses. En el guió que m'ha estat subministrat, poso una mica la pell de gallina, perquè diu que parlarem de l'esquarterador a Tailàndia. I suposo que a partir d'això, d'algunes altres coses. David Bernat, de 39 anys, nascut a l'Albi, a les Garrigues, va morir l'última setmana de gener, presumptament a mans d'Artur Segarra, un terrassenc de 36 anys. Aquest fet desgraciat, ha cridat l'atenció perquè el cadàver de Bernat va aparèixer esquarterat en un riu de Bangkok. Quina és la història d'aquest crim de dos catalans a Tailàndia? Pere, comencem per conèixer una mica els dos implicats, la víctima i el presumpte assassí.
Sí, en David Bernat era un consultor de telecomunicacions de prestigi, era fill dels estanquers de l'Albi, va estudiar enginyeria informàtica a la Salle de Barcelona entre el 95 i el 2000, i després va anar a fer un màster a la Universitat de Berkeley, Califòrnia, i un altre a l'IES de Barcelona, va treballar a l'Amèrica Llatina fins al 2011, i després es va traslladar al sud-est asiàtic per treballar en diverses consultories en despatx a Singapur. L'any passat es va establir com a consultor independent i es va desplaçar a Tailàndia. Es guanyava prou bé la vida i tenia plans per prejubilar-se l'any que ve amb només 40 anys. Artur Segarra, d'altra banda, era un home menut, nerviós, molt agradable en el tracte. Tant ell com la seva mare havien estat vinculats a Plataforma per Catalunya. Maria Sol Príncep, la mare, havia anat al darrere del regidor Albert Periques, a Manresa. Ell s'hi va afegir com a número 20 de la llista de Plataforma per Catalunya per acabar de completar-la. Havia fet d'electricista, però el seu principal negoci va ser estafar gent gran. Entre d'altres empreses en va portar una que es deia Renda Vitalícia.
Home,
que es basava en comprar habitatges de gent gran i, a canvi, dir-los que els hi passarien una pensió, que era mentida. Es feia dir Marcelo Martínez o Carles Perarnau.
Aviam,
estava en recepta i captura i va fugir a Tailàndia, on hi anava sovint.
Sabem que David Bernat es va traslladar a Tailàndia per feina. Què hi va anar a fer Artur Segarra, el presumpte botxí?
Doncs la vida de Segarra a Tailàndia en realitat és una mica un misteri. La pròpia policia tailandesa reconeix que, a més de tenir caducat el visat, que això ja és un tema important, li consten més de 100 entrades i sortides del país en tota la seva vida. Un centenar d'entrades i sortides. I no només això, no se li coneix cap feina o font d'ingressos al país. Això sí, és capaç d'expressar-se perfectament bé en tailandès, encara que per la interrogatori judicial va demanar un traductor a l'ambaixada. Es creu que va freqüentar ambients d'arts marcials. Parlem amb Isidre Ambrós, el corresponsal del sud-est asiàtic de La Vanguardia.
Ell mateix els havia dit als policies, parlant amb tailandès, que li agradava molt el país i que ell havia sigut boxejador de la variant tailandesa de boxa, no? Aquest esport que utilitzen no només els punys, sinó també els peus. I que el havia après a la illa de Koh Samui, no? En fi, tot són unes coses una mica que descriveixen un personatge una mica complex. Sembla ser que també és un home que té tot el cos tatuat, ple de tatuatges. És un personatge molt complex.
David Bernat, 39 anys, l'Albi, es coneixia amb el seu presumpte botxí, amb Artur Segarra, terrassenc de 36 anys?
Es van conèixer allà. Primer deixa'm dir que l'Artur Segarra va deixar a Barcelona la seva dona, la romanesa Gabriela Ivan, mentre que a Tailàndia tenia una nòvia de 22 anys, que es deia Pritsana Sainubol. Segarra i Bernat es van conèixer, com dic, a Tailàndia. Segarra va saber engatussar a Bernat, i ja hem dit que era un gran seductor, i van intentar fer negocis junts. Bernat li va explicar, se li va escapar, com era de solvent i que pensava per jubilar-se. Aleshores, Segarra va decidir que aquells diners serien per ell. Ja li havia comentat amb un cuiner amic seu que aviat resoldria els seus problemes de diners. Ens estem situant en l'última setmana de gener, perquè 15 dies després es trobava esquarterat el cadàver de David Bernat al riu Chao Phraya.
Un home esquarterat al riu és una imatge molt bèstia i certament devia resultar impactant.
Doncs sí, ens hem de situar. El riu Chao Phraya és, salvant les distàncies, una mena d'avinguda diagonal de Barcelona fluvial a la capital de Bangkok. Mm-hmm. El cos de David Bernat va aparèixer en un dels canals principals del riu. Això va tenir un gran impacte entre els ciutadans de la capital tailandesa, en especial quan va aparèixer trossejat en dies consecutius, perquè no es va trobar tot de cop. Un esquarterament és una cosa molt allunyada de la idiosincràsia thai. Creuen en la reencarnació.
No s'havia produït mai un cas semblant. Sobretot tenint en compte, no s'ha d'oblidar el paper del que és una societat molt, molt budista, i aleshores l'integritat del cos és un element a tenir en compte, és un fenomen important. Aleshores, per ells, el fet de que apareixi un cos trossejat, a part de que ja és un un tema molt mediàtic, és també molt sorprenent per ell. I això va fer també que fos de seguida un fenomen mediàtic.
Quan comencen les autoritats a seguir-li la pista a Segarra?
Doncs David Bernat era un home molt lliurat a la seva feina i molt curós. Les sospites per la seva desaparició es van disparar quan no es va presentar a una reunió a Teheran amb una companyia de telefonia. Els seus companys van parlar amb la policia, que els va comunicar que per investigar doncs havia de presentar-se una denúncia per part d'un familiar. Al final ho va fer una germana seva que viu a Londres. Les dades sobre les dates de la desaparició van encaixar de seguida. Els trossos de cos trobats al riu eren de Bernat.
La policia primer tenia dubtes i es pensava que havia sigut un problema de... Bueno, no un problema, un assumpte d'un ajust de diferències, i apuntava al tema de les triades xines, potser, perquè és un tema més de violència, no?, i pel tipus de crim. Però... Després van ja començar a escorcollar, revisant la càmera de vigilància va aparèixer doncs com en David Bernat se n'anava en moto amb un altre occidental, si no m'equivoco el dia 20, que era l'últim dia que se'l havia vist en vida, no?
Una de les últimes persones que hi havia estat en contacte era el seu paisà, Artur Segarra Príncep. Va començar a centrar-s'hi la investigació sobre ell. Al principi el buscaven, en principi, només per interrogar-lo com a testimoni, però igualment van difondre la seva fotografia per televisió, especialment perquè no el localitzaven enlloc i, a més, tenia el visat caducat.
I de seguida es va convertir en sospitós perquè es va saber que en els comptes corrents de David Bernat s'havien fet diverses transferències de diners als comptes d'Artur Segarra per import de més de 900.000 euros. Fins i tot es van treure diners de caixers automàtics. En les càmeres de seguretat del banc apareixia sempre la cara d'Artur Segarra retirant els diners. Tot i que en un primer moment es va pensar que Segarra havia tingut la col·laboració d'algun còmplice, ara tot apunta que va actuar sol, tot i que un ciutadà tailandès el va acompanyar en cotxe per anar de caixer en caixer, però la policia considera que només és testimoni. Artur Segarra va segrestar, lligar i emmordassar David Bernat i el va torturar durant 48 hores per poder obtenir les claus dels comptes corrents i poder fer les transferències. Perquè indica l'autòpsia, quan va aconseguir el que volia, el va escanyar i, com ja hem dit, el va escortar en 7 trossos. A més, durant els 7 dies que no se sabia on era la víctima, Segarra responia als missatges del mòbil, en català, a la seva família, tot i que feia servir expressions que no eren habituals en Bernat.
Heu dit que tenia una nòvia tailandesa. Ella no va notar res estrany?
Bé, en les setmanes prèvies al crim, Segarra li demana a aquesta nòvia tailandesa d'anar a viure junts després d'un any d'una relació certament discontínua, perquè, com hem vist, no deixava d'entrar i sortir contínuament del país. Ella accepta la proposta i lloga en un apartament. Al cap de pocs dies, el sospitós li demana, curiosament, que deixi el pis uns 10 o una setmana, 10 dies, perquè ha de visitar-lo un amic amb qui ha de resoldre certs temes que té pendents. Després de passar aquells dies fora, ella, la noia, torna i es troba amb la sorpresa de que Segarra vol canviar de pis una altra vegada i se'n van a un de nou.
I se'n van al nou apartament, on es troba a un congelador bastant gran, diguem-ne, més gran de lo normal, al mig del pis, un congelador que nosaltres no tindríem a casa si no fóssim família nombrosa, i li prohibeix d'obrir-lo. I ella, doncs, amb el mateix, igual que s'havia anat una setmana de casa sense preguntar per què, doncs tampoc pregunta el per què no pot obrir aquest congelador, no?
Perquè què hi havia en aquest congelador?
Al congelador hi havia el cadàver de Segarra, que ell anirà llançant posteriorment al riu, de forma espaiada en el temps, entre el 30 de gener i el 3 de febrer, per dificultar precisament la investigació.
Sí, deixa'm explicar que això descortarà un cos en 7 parts, no és atzarós i és fins i tot habitual, perquè la forma més immediata de fer un cos més petit per poder-lo desplaçar, per fer-lo desaparèixer, és llevar-li primer les extremitats, les dues cames, els dos braços, es treu el cap, i després s'intenta tallar el cos, que se sol fer tallar la columna vertebral deixant la part de les costelles per dalt i les vísceres per baix.
Ja sé que no és agradable. Crec que ja ho hem... Sí.
Però és per fer-ho.
Sí, no, no. Però diguéssim que té una lògica. Sí, sí.
No, fins i tot la noia, la nòvia, declara com a testimoni de la policia que fins i tot va trobar una sèrie de ganivets que li van semblar estranys en aquesta nova vivenda de la que estàvem parlant. En definitiva, que la seva foto apareix, la del sospitós, a tots els mitjans, veu que tard o d'hora el Segarra l'atraparan i un grup de tailandesos el va identificar en veure'l sopant en un restaurant. Veient-se descobert, va convèncer la seva nòvia per creuar Tailàndia en direcció a la frontera amb Cambodja, el poble precisament on havia nascut aquesta noia. Segarra ja sap que la policia el busca. En sentir-se ja molt acorralat, decideix fins i tot abandonar la noia.
I aleshores, clar, el tio, quan es veu després en el poble de la noia sopant en un karaoke, es veu la seva cara a la tele sense dir res, es veu que agafa i se'n va i la deixa allà. I ella, suposo que al cap i a la fi, com estava a casa seva i estava en el seu ambient, va dir, bueno, pues mira, ja tornarà. Tot és molt tai.
El comportament de la noia va poder semblar inicialment sospitós, tot i això, la policia no ho descarta del tot completament, però per ara està considerada una testimoni del cas només.
I on el van trobar?
Doncs mira, la idea que tenia Artur Segarra, de fet, era poder embarcar i desaparèixer, però la policia cambodjana el va trobar en un restaurant local, el Happy Cherry, la cidreta feliç, prenent-se un còctel. Ella estava molt segur que des d'allà ja podria fugir. El van detenir. Va ajudar a la seva identificació el fet de que anés vestit igual que quan va fugir de Bangkok i amb les fotografies que es van trobar en els caixers automàtics portava un xandall del Manchester United. De seguida va ser extradit a Tailàndia, acusat d'assassinat, premeditat i ocultació de proves. Aquesta extradició és important perquè, de fet, l'únic delicte que havia fet a Cambodja, i ell d'alguna forma es pensava que estava segur per això, ell només havia fet una entrada il·legal. Per tant, estava convençut que allà es castigaria amb una pena menor i que podria marxar tranquil·lament, ja tenia els diners al banc. Però, de forma sorprenent, la policia cambodjana el va tornar de seguida a Tailàndia, llavors ja estava perdut. De retorn a Tailàndia, tot i que ell sap parlar tai, com abans hem comentat, es nega a declarar, ha rebutjat l'oferta de tenir advocat i ha demanat que l'ambaixada espanyola li ofereixi un assessor, perquè, molt probablement, a aquest home li caurà una pena de mort. Aleshores, per haver matat a Tailàndia. Ell què intenta? Intenta que un assessor de l'ambaixada el faci retornar aquí, a Espanya, perquè aquí només té pendent un cas d'estafa. Si es queda allà, sap que és qüestió de temps de que sigui executat.
M'imagino que no deu haver reconegut els fets, clar.
No, ell per ara no reconeix els fets i continua sota custòdia policial, mentre els responsables del cas encara estan buscant proves.
Home, sí, com a crònica negra, crec que compleix exactament
sí.
Els requisits. No?
N'hem provat fer una a la teva mida, perquè sàpigues què és el que fem cada dijous. Sempre sortim de l'estudi que això vessa sang. Però ho fem no tant per plaer, sinó per explicar el que és la realitat. Per què atrau tant la crònica negra? Pel mateix motiu que la gent s'atura quan va en cotxe i veu un accident. La gent vol saber què passa perquè és real.
I encara que això sigui la ràdio, no podem evitar l'efecte tafaner, en el sentit que no ho veiem, però aquests detalls ens posen la pell de gallina. És d'aquestes notícies que fins i tot, en el supòsit que no t'interessi molt la crònica negra, no pots deixar de comentar-les, no? Perquè ha sigut una truculència extraordinària. I, a més, dos catalans a Tailàndia, no?
Aquesta és la part atzarosa. Hi ha la part de dir, un home fa una vida espectacularment brillant, estudia, treballa, es guanya bé la vida, està triomfant, està a punt de prejubilar-se als 40 anys, després de venir d'una família més modesta, els estanquers de l'Albi, i un mal dia es troba una mala persona que decideix canviar-ho tot. És la contradicció vital, no?, de dedicar-se tant de temps a treballar amb esforç i, en canvi, els aprofitats que t'ho poden llevar tot en un moment.
Es va creuar en el seu camí el que jo crec que apunta a ser un autèntic psicòpata que possiblement no havia comès abans un crim de sang, però diguéssim que s'ha dedicat a la tasca en profunditat en aquest cas. Jo crec que és un home que si no hagués fet això, ho hagués fet més tard i si no l'haguessin enxampat hagués comès un altre crim.
Enrique Figueredo, Pere Cullell, moltes gràcies per aquesta crònica negra i fins dijous que ve.
Ha sigut un plaer.